Des del Col·legi de Periodistes de Catalunya han condemnat l'atac vandàlic que ha sofert aquesta matinada la delegació de la televisió de TV3 a Lleida. Qualsevol coacció o agressió als professionals dels mitjans ens debilita i no contribueix a garantir els drets a la informació que la nostra societat reivindica. I des de COPE Lleida, evidentment, ens hi sumem, perquè no pot ser que haguem de llegir a la façana d'un mitjà de comunicació. Nosaltres, en el seu moment, a COPE Lleida ja ens va passar, manipuladors, absolució, encausats, llibertat, Pablo Hasél. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana dilluns 8 de juny del 2020. Una altra setmana especial. Mira, potser no amb una... Si no hagués passat res de tota la pandèmia, doncs seria una setmana més. Doncs aquesta és especial, perquè la regió sanitària del Pla de Lleida avui hem entrat a la fase 2 i a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran avui han entrat a la fase 3. Tot seguit busquem la previsió meteorològica. Ja et dic jo que ara li preguntarem a l'Armando Álvarez si s'ha deixat la nevera oberta, perquè aquest matí feia fresca, fresqueta, fresqueta, per ser el mes de juny. Hores d'ara, lleugerament per sobre dels 18 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem aquesta previsió meteorològica, també aquesta actualitat informativa de les comarques de Lleida. És dilluns. Parlarem amb el director del diari La Mañana, amb el Francesc Guillaumet, escoltarem els consells de la doctora Torrejón i sobretot hi posarem somriures. I posarem somriures a l'actualitat, a aquesta nova normalitat i a les cares de la gent. Ho farem amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ho ha fet. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González i a dos quarts de dos, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, avui amb la presència, a través de línia telefònica, però amb la presència del director esportiu del Lleida Esportiu, Jordi Esteve, i també amb Albert Escuer acabarem de repassar tota l'actualitat esportiva. Aquest és el nostre menú des d'ara mateix fins a les dues. Ja saps que de dilluns a divendres, des de Lleida, t'acompanyem des de les 12:20 fins a les 2. Ens escoltes des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida i des de tot el món a través d'internet. A www.cope.es pots ara, a l'emissió en directe, triar l'emissió de Lleida. I si tens l'aplicació descarregada al mòbil, que és gratuïta i és còmoda, doncs també l'emissió en directe pots triar la de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Us heu deixat la nevera oberta o què, aquesta nit?
Pues no gaire.
No?
La veritat que tenia una memòria...
Ja ho sé. Però la sensació aquest matí era de fresqueta.
Sí. Però el juny de l'any passat va ser extraordinàriament fresca, la matinada del 12 de juny, que van baixar fins a 6 graus.
Déu-n'hi-do.
7 graus, avui han baixat a 9. A la resta de comarques també avui han estat per sota. I l'any passat, després d'aquesta baixada tan grossa el 12 de juny, el final de juny va ser extraordinàriament, 4 dies de 40 graus. És a dir, que el temps va amunt i avall, tot i que la tendència és d'anar cap amunt.
Sí, sí.
Doncs les temperatures d'aquesta setmana, la característica general serà que no farà calor. No farà calor de 30 graus, entre 25, uh-huh. 26, 27 graus de temperatura
màxima. Bona temperatura.
I les matinals, pues una mica més fresques, al voltant, demà una mica més, 10 graus, 11 graus, i matins assolellats i tarda en creixement de nuvolades, que ja comencen al migdia, que sobretot al Pirineu i al Prepirineu poden anar deixant un dia més que un altre, anirà variant, pues, xafes i tempestes, però no generals i no molt fortes, que diem. És a dir, que la característica general és que calor no en farà, les matinals fresques, les tardes molt agradables, 25-27 graus, i aquestes tempestes de tarda, però un dia més cap a la Vall d'Aran, altres dies més al Pirineu, Prepirineu, comarques més de Barcelona que no pas de Lleida, anirà variant al llarg de la setmana.
De moment, o sigui que haurem d'anar fent la previsió dia a dia.
Doncs sí, perquè anirà variant petitesa, però no sembla que avui ni demà hauria de ploure aquí a la plana de Lleida molt amunt. Com molt arribaria fins a la Noguera, nord de l'Urgell, aquestes xafes i tempestes, però sempre d'irregular repartiment.
Per cert, Armando, aquest cap de setmana ha plogut un parell de dies, ha plogut tant dissabte com diumenge, un moment o altre, però les quantitats no han estat importants,
No han estat importants, tot i que el cel, sobretot la tarda del dissabte, va estar espectacular. Sí. Vam veure uns cumulonimbus, el que jo em vaig divertir 3 o 4 hores fotografiant les nuvolades que es veien des de Lleida, i bueno, però no va caure ningú xàfec molt important, ni una mica de pedra sembla que va caure de Calamars a Tàrrega, i sí que va haver xàfecs, però d'una irregularitat molt gran.
Total, sí, sí.
Que cau una mica en un punt, però la resta no cau res. I sempre poca cosa, 2-3 litres aquí a la ciutat de Lleida, que per cert, tenen un frec a frec entre 1977 i enguany per a veure qui arriba.
Sí, sí, sí.
És a dir, que estem a punt de superar el 77 i ja ens harien d'enrederia el 69 com més plujós des de començament d'any.
Bueno,
porten
pues
un any que és increïble.
Litre a litre. Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, com sempre un plaer, gràcies.
Bona tarda, fins demà i molta salut.
I ara ens n'anem cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Bueno, primer, com hem començat, és que els mitjans de comunicació... Bueno, tot això ve per unes pintades que han aparegut i una trencada de vidres a la façana de la delegació de TV3 a Lleida, on es pot llegir manipuladors, absolució, encausats, llibertat, Hassel. El raper Pablo Hassel. Tot això ve d'una tancada que va haver a la Universitat de Lleida, on, entre d'altres, va aparèixer aquí el Pablo Hassel i va espentejar o va agredir a un treballador de TV3. A partir d'allí, doncs, va haver una denúncia, hi ha hagut una sentència i ja està. I ja està. És a dir, els mitjans de comunicació no estem aquí per dir el que a una persona li agrada. A priori estem de manera el més objectiu possible per parlar de tot o de quasi bé tot. I de vegades ens agradarà i de vegades no ens agradarà. Aquí és on hi ha la llibertat d'expressió, que amb educació i respecte és una cosa que hauríem de tenir totalment assumida. Però vaja, nosaltres a casa nostra, a Cope Lleida, doncs també hem tingut èpoques interessants en aquest aspecte. Deixa'm que faci la puna, de gent que ara trau la bandera de la llibertat d'expressió, eh? Que la hemeroteca és molt dolenta, eh? Molt dolenta. I la memòria encara més. Que de gent d'ara que parla de la llibertat d'expressió, sí, a nosaltres ens l'ha negat més d'una vegada. Per tant, escolta, jo ho dic per tots, amb educació i respecte. Amb educació i respecte, bàsic això. Estem al segle XXI, eh? Hauríem de tenir claríssim. Però per tots. No només per alguns o pels que diuen el que jo vull que diguin o el que m'agrada, i quan no diuen el que m'agrada, doncs llavors no. Llavors m'invento d'altres adjectius. No, per tots, per tots. Per tant, evidentment, ens sumem a la condemna del Col·legi Oficial de Periodistes. En fi, l'altre gran punt del dia. Home, aquest és l'altre gran punt del dia, almenys a la regió sanitària de la Plana de Lleida, a la de l'Alt Pirineu i Aran. Ho va ser el dilluns de la setmana passada, la reobertura de les escoles, dels col·legis, dels instituts, de les llars d'infants, amb un ambient d'estranyesa i raresa, sobretot per tot el que ha passat i sobretot per l'alçada del calendari. Som 8 de juny, el curs acaba divendres vinent, 19 de juny, divendres vinent. Hem hagut de posar en marxa tota la maquinària per obrir les escoles, això sí, per 3 o 4 alumnes, però avui ha tornat a passar, i ja que el punt d'inflexió va ser el 13 de març, recorda, 13 de març, divendres, quan les escoles ja no van obrir, o sigui, ja van tancar, avui han tornat a obrir i avui ja és un altre punt d'inflexió. Fixeu-vos aquesta frase: no ens agrada obrir així, però hi posarem tot el que puguem perquè els nens no notin aquest canvi tan brusc. Això ho ha explicat la directora de l'escola Bressol de Golmés, que evidentment han reobert avui amb només 8 alumnes dels 20 que han començat el curs. La directora de l'escola Bressol de Golmés, la Dolors Gou, explica com ha anat aquesta reobertura, com l'han fet.
Hem optat per recollir les aules, que estan una miqueta tristes, i sí que cada nen té un contenedor amb una caixa on hi ha una mica de totes les joguines. I això serà en petits moments que podran jugar dins l'aula. El que sí que intentarem és sortir molt a l'exterior, a passejar o al pati, tot el que puguem. Per la resta, doncs, a dins, doncs, molta solució, molta rentada de mans a l'acabar i al començar les activitats.
Com dèiem al principi, la directora també ha expressat el seu malestar perquè no els agrada obrir en aquestes condicions i que acabin semblant com un servei de guardanens en lloc d'un servei tan bàsic com és l'educació.
Som un gran puntal, no? Per a que puguin anar a treballar, doncs els nens necessiten vendre aquí, i ho entenem. El que sí que potser no ens agrada, no?, és la manera aquesta que trenca tots els nostres, tot el que hem treballat durant aquests anys per aconseguir-ho, no? El compartir, el estar junts, doncs això s'ha vist una mica trencat, bastant trencat. I llavors és trist obrir d'aquesta manera.
També baixa afluència a la reobertura dels instituts a la Plana de Lleida, coincidint amb aquesta entrada en fase 2. Els estudiants han acudit amb cita prèvia, fent servir mascareta i gel hidroalcohòlic i guardant distàncies de seguretat. El director de l'Institut Josep Lladenosa de Lleida, Santi Pubill, comenta també les mesures que han dut a terme, que han seguit per aquest retorn dels alumnes a les aules.
L'entrada ha tingut unes característiques molt particulars, com són que a cada alumne se li ha donat cita, li hem donat nosaltres dia i hora en què podia venir, després si hi ha hagut algun canvi doncs l'hem fet, i després doncs també han hagut de signar una carta de compromís sanitari conforme no són grup de risc ni estan en cap circumstància de risc.
En fi, ja tenim les escoles obertes, però ja veieu, amb aquests hàndicaps i aquestes limitacions, estic pensant en el curs vinent, és el setembre, falta 4 dies. Canviem de tema. L'Ajuntament de Lleida ha tramitat l'obertura de 357 terrasses de bars durant la fase 1. S'han atès 188 sol·licituds d'ampliació, el 93% de les quals s'han autoritzat després de les inspeccions tècniques. I unes 600 persones es van manifestar ahir a Lleida contra el racisme i en memòria de George Floyd. La concentració va derivar en una marxa fins davant la subdelegació del govern espanyol i, com heu pogut veure a les fotografies, sense seguir cap mena de distància de seguretat. Ens ho estan dient. Durant els propers mesos, independentment de la fase en la que estiguem, hi ha tres coses que hem de tenir clares: la mascareta, la distància social i la higiene de les mans. Que es pot sortir a manifestar-se? Evidentment que sí. Però ja que vivim aquesta nova normalitat, mal anomenada nova normalitat, ens haurem de cenyir amb aquestes normes de seguretat, que són per tots, que ja veiem que després hi ha problemes greus per tota la ciutat si hi ha un brot. Independentment de que sigui un partit de futbol, una trobada d'amics, el botellón, que també n'hi ha, o una manifestació, sisplau, distància de seguretat. Ens van parlar dels 2 metres. La OMS diu que 3 millor que 2. Mascareta de seguretat, higiene a les mans, deixar de tocar coses. Si no, passa el que passa. Dades del coronavirus. El Departament de Salut va comunicar ahir 34 nous casos i 2 morts més per coronavirus a la província, la qual cosa eleva el nombre d'infectats a 3.109. El nombre d'altes es manté en 1.196 i el de defuncions ha pujat a 238. Mira, també la Covid-19 ha disparat l'interès per anar a viure a pobles de muntanya i la falta d'oportunitats laborals i d'un habitatge assequible acaben dificultant el canvi. Per tant, molts pobles de muntanya estan agilitzant tots els tràmits perquè la gent deixi de trobar traves i pugui accedir a una vivenda i una feina als pobles de muntanya, a veure si tornem a repoblar el territori.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí trobem el seu director, el Francesc Guillaumet. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Com estem, Ricard?
Bueno, sens dubte és la notícia del dia, evidentment, des de primera hora del matí. Ja la coneixíem divendres, però la confirmació que la regió sanitària de la Plana de Lleida estem ja en fase 2, aquesta anhelada, sí, des de fa una setmana.
Exactament, ens han fet esperar, Si em recordes, per la setmana parlàvem que això estava al caure i estava al tocar, i aquell dia ens van gelar una miqueta les expectatives al sortir la consellera i parlar d'aquell darrer punt a les Terres de Lleida que va fer que no passessin. Però bé, avui sí, avui durant aquesta setmana estarem molt atents al que, al que es vagi tenint. Bàsicament, reobertura de col·legis amb, amb grups molt reduïts, i això sí, és una reobertura d'alguna manera potser més sentimental que altra cosa, sí, per poder tancar el curs. Excepte, evidentment, d'aquells aquells alumnes que canvien de cicle, o aquells alumnes que estan preparant la selectivitat que s'ha de fer el mes de juliol, que aquests potser sí que hauran de treballar una miqueta més a fons per poder acabar el curs, no? Però bàsicament grups molt reduïts a les classes i també amb tutories personalitzades, bàsicament això. També avui, si tenim ganes d'anar a un restaurant, sí, podem anar a dir, si fa fresca fora, que ahir el vespre feia molta fresca, no? Per això les terrasses, i avui sembla que es manté aquesta tònica, doncs bé, ja podrem entrar dintre del restaurant o a dintre del bar a consumir o a menjar, no? Sempre que, evidentment, el bar o un restaurant en qüestió tindrà un aforament limitat, que em sembla que és un terç del seu aforament, però bé, ja a poc anem veient cotes de normalitat. I el que dèiem abans fora de micro, el tema de les franges horàries desapareix totalment, excepte per les persones grans, que aquestes sí que hauran de continuar passeig sortint a passeig ja amb les franges que se'ls havien marcat. Mm-hmm.
Unes franges horàries que ja t'avançava que jo crec que hi ha molta gent que ja les havia oblidat, però bueno, existien.
Sí.
I se n'havia de fer bon ús, però vaja, no mira, ja ho sé que la... És veritat, això que deies, hi ha hagut una davallada de temperatures amb les tempestes d'aquest cap de setmana, i aquest matí feia especialment temperatura baixeta, i per tant, això de que els locals, encara amb un límit d'aforament, però es pugui ja oferir servei dins dels restaurants, cafeteries, bars... Doncs és un canvi, eh? La veritat és que entre això i simbòlicament la reobertura dels cinemes, també amb limitació a l'aforament, doncs són d'aquelles coses que juntament amb l'obertura dels equipaments museístics de la ciutat fan que veguis que realment sí que hi ha un canvi cap a millor.
Sí, i ens anem avançant a poc a poc amb allò que el Pedro Sánchez va dir fa un mes i mig de la nova normalitat, no?
Sí.
Poc a poc anem fent vida, anem sortint al carrer, veiem que hi ha res té a veure les imatges que estem veient ara amb les dels moments més durs de la pandèmia, amb tots els carrers buits, amb tots els locals tancats, bé, allò que feia, diguéssim, tristesa, per dir-ho d'alguna manera, no? Ara bé, això no vol dir que hem de perdre la poma, aquest coronavirus.
No.
Que mantenir distàncies, utilitzar mascaretes, fent la lògica i el sentit comú, que ho he dit a si es quedava, això, i la prudència, això bàsicament és essencial. I a partir d'aquí, si les autoritats ens diuen que podem fer tot això, és perquè segurament, segur ho podem fer, no? Ara bé, amb mesura, amb prudència, i guardant distàncies i tot el que se'ns digui, és evident.
És que, a més, jo crec que un dels ingredients bàsics d'aquesta nova normalitat és justament que aquestes mesures de prevenció ens hauran d'acompanyar, no sé si per sempre, però durant molt temps. La distància de seguretat, com bé deies, la mascareta, rentar-se bé les mans, a més són coses que podíem haver fet de tota la vida, realment. Però, bueno, el drama de la mascareta potser no, però la higiene de les mans i no posar-se damunt de les persones, doncs, i evitar aquestes aglomeracions, jo crec que és una cosa que podíem haver fet, realment.
Exactament. Parlant de la nova normalitat, i aquesta setmana, evidentment, tindrem un tast de la nova normalitat perquè torna el futbol.
Sí, senyor.
A partir de dijous torna la Lliga.
No al camp d'esports, eh? No al camp d'esports, però bueno.
No, parlo de la Lliga professional. Jo crec que, no sé si el Barça juga el dissabte, penso, si no tinc mal entès, a Son Moix, potser, volia comprovar, però en tot cas torna aquí a partir de dijous, i això, evidentment, també serà un bàlsam per molta gent, no? Sí. Per molts aficionats, de poder tornar, i serà molt sa, també, perquè poder tornar una miqueta amb aquelles coses que t'ajuden a, diguem, a treure pressió, a apartar els problemes del dia a dia, obrir una mica finestres, gaudir del joc del teu equip.
A més, un partit...
Una cosa tan normal que...
Sí.
Que ara eren semblant i tan... tampoc normal que no se n'és fet. No?
Però a més, un partit té com tres fases, és a dir, la preparació, la prèvia, els dies abans, que la gent ja pot discutir si jugarà un, si jugarà l'altre, com jugaran, el moment del partit i després el postpartit. Perquè, clar, ja ho saps que tots som entrenadors de sofà bueno, un cop s'ha acabat el partit, escolta'm, els amics, has de discutir si l'entrenador ho va fer bé, no ho va fer bé, si hagués xutat o no hagués xutat. Vull dir que realment sí que serà unes quantes hores d'aquelles de... Escolta, me va deixo de la... Sempre s'ha dit, me va deixar de la realitat, sempre s'ha dit que el futbol ajuda justament a això, que la gent, bueno, se va deixar una mica del dia a dia.
Sí.
I en certa...
Una vegada amb un amic periodista de Barcelona, estem fa anys, a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent, concretament. M'estàvem dient, hosti, aquest jugador, diu, parlant del Messi, que té molt de diners i tal qual, i havia dit que va... I ell va dir, diu, quines tardes de glòria que ens ha fet.
I tant.
Aficionats al futbol, també. A vegades allò que la pelota entri dintre és l'efímer, no? Aquella,
aquesta
satisfacció efímera del teu equip, no? I aquest jugador i aquell moment. A vegades són... És com, d'alguna manera, com la literatura, no? O coses efímeres que no es poden explicar, però que sí que es poden viure intensament.
I tant que sí. Per cert, des del Col·legi Oficial de Periodistes han lamentat i han condemnat els atacs que ha sofert la Seu de TV3 a Lleida com a companys, per entendre'ns, perquè al final, vull dir, escolta, cada mitjà tenim la nostra línia editorial, però el que diuen sempre, la llibertat d'expressió i amb respecte i educació, és una cosa que hauríem de, no sé, d'interioritzar tots, molt menys en ple segle XXI, que passin aquestes històries. Ja ho sé que són casos puntuals, però, vaja, no parle massa bé, no?, de la evolució i de la democràcia, de la llibertat i tot plegat.
Sí, exactament. Evidentment, des de casa nostra ens sumem aquesta condemna, amb aquestes pintades que hem fet a la sala de TV3 de Lleida per una sentència que va sortir la setmana passada. La intolerància no hauria de tindre lloc mai, en cap lloc, i és molt trist que passin aquestes coses.
Clar.
Per tant, tot el suport als companys que estan de TV3 de Lleida i endavant. Intolerància no hi hauria de tindre cap una cap, societat.
Cap ni mica. Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, que sabeu que el podeu seguir comprant al quiosc, podeu llegir-lo a través d'internet a www.lamañana.cat, lamañana.cat. Francesc, com sempre, un plaer, una abraçada, gràcies.
Igualment, salut.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I just ara ja és hora amb aquesta sintonia i els dilluns de parlar amb la doctora Torrejón des del centre Star Bennett. Recordo el seu número de telèfon, 93-414-3631, 93-414-3631. Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard.
Bueno, la semana empieza diferente, entrando en fase 2. La verdad es que el marzo como que ya lo vemos muy lejos, pero se ha pasado momentos difíciles y parece que la gente lo olvida todo, pero no lo olvida todo, ¿eh? La gente queda tocada, queda marcada todavía por esos días y por la posible amenaza de un futuro. Y quizá a veces la gente decide prescindir de cosas tan importantes como mantener un buen índice de salud, estar saludable.
Correcto.
Vosotros desde Star Bene, evidentemente vuestro trabajo es que estemos en el peso saludable. No digo solo desde el punto de vista estético, sino de salud, saludable.
Correcto.
Y
correcto.
Vosotros habéis hecho un esfuerzo para adaptar los presupuestos y la manera de trabajar para todo el mundo, literalmente, para todo el mundo, porque la gente no deje atrás el tema de la salud.
Correcto, mira, todo lo que has dicho es muy cierto, es decir, estamos en un momento de incertidumbre, con un cierto respeto a lo que va a venir, que bueno, este respeto yo creo que es bueno, pero lo que no debemos sentir es pánico ni miedo, porque esto nos va a paralizar y no vamos a hacer nada. Pero hablando del tema del sobrepeso, como tú muy bien decías anteriormente, el exceso de peso está claro que no acompaña a unos buenos niveles de salud, y esto se ha visto tristemente haciendo estudios estadísticos y observaciones de las personas más afectadas por el COVID-19, se ha visto que el problema de sobrepeso y obesidad, más bien el sobrepeso avanzado y la obesidad importante, que estaban muy presente, no digo en todos, pero sí en una gran mayoría de enfermos con COVID-19, ¿no? Entonces, nosotros que venimos años luchando con esta situación, y tengo que decir que afortunadamente con resultados muy importantes, pues bueno, hemos desarrollado una dinámica de trabajo. Pero ¿qué pasa? Que en muchísimas visitas que yo podía ver, pues al final, cuando yo al paciente le daba un presupuesto, pues imagínate, si una persona le sobraban 30, 40 kilos, pues significa unos meses trabajando y un coste del presupuesto al que algunas personas no podían llegar, no era asequible, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pues que estas personas, en la mayor parte de los casos, bueno, pues no hacían nada, es decir, habían hecho un intento de resolver su problema, se habían encontrado con una cuestión económica que no podían asumir y entonces, bueno, pues la habían dejado atrás. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? Yo lo que estaba haciendo es un análisis técnico de la situación. Entonces lo que hemos hecho es adaptar los presupuestos a una nueva circunstancia. Una circunstancia que significa que si nosotros anteriormente dábamos una ayuda importantísima para hacerle más fácil el recorrido del camino del paciente, vamos a seguir dando esa ayuda, le vamos a pedir un poquito más de esfuerzo al paciente, pero también el paciente va a realizar un coste económico muy inferior a lo que podía ser anteriormente, hasta tal punto que algunos presupuestos que nosotros ya hemos dado a los pacientes, y que si alguien está interesado los podemos rever, algunos presupuestos se pueden reducir hasta un poquito más del 50%. Esto significa que lo que vamos a hacer es seguir viendo a los pacientes, seguir trabajando con nuestro concepto de dieta mediterránea, seguir viendo a los pacientes semanalmente, no con un tratamiento de una duración tan larga, una duración más corta, para conseguir un resultado que efectivamente no va a ser exactamente el mismo, ¿no?, que con el presupuesto o con, digamos, con el arsenal terapéutico que nos habíamos dotado anteriormente, pero que va a significar un término medio, es decir, ni dejarlo ni a lo mejor llegar al máximo, pero sí conseguir algo importante, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que queremos hacer es facilitar el acceso, yo te diría que a todo el mundo, porque todo el mundo va a poder acceder, y además seguimos haciendo una financiación sin ningún tipo de interés para que estas personas, pues bueno, también, aunque sea un costo muy inferior, pues también poquito a poquito lo puedan ir asumiendo. Y de esta manera, ¿qué vamos a hacer? Aumentar los niveles de salud, hacer que el sobrepeso y la obesidad no sea un terreno fácil para que se vuelva a sembrar el COVID-19, y ayudar a muchas personas que antes pues no podían acceder, a que puedan acceder a sentirse muchísimo mejor.
Yo te animo a que te mires la página web www.starbene.es, es la web del Centro Médico Estético, o que le llames directamente, 93-414-3631, 93-414-3631, y hables con la doctora Torrejón, porque al final no lo dice la doctora, no lo digo yo, lo dicen los que entienden. El sobrepeso ya está comprobado, ha sido un problema para la gente que lo padece, para tener más complicaciones con la COVID-19. Pues oye, vamos a hacer que esto no vuelva a suceder, o que no nos vuelva a suceder a nosotros. Si somos conscientes del problema, llamamos a la doctora Torrejón y ya veréis que nos lo va a hacer todo a medida y hasta con un ahorro del 50%. O sea que imagínate tú si son buenas noticias. Doctora Torrejón, te encontramos en el 93-414-3631, ¿eh?
Correcto.
Doctora
a todos.
Muy bien. Doctora Torrejón, ha sido un placer, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Herrera en COPE, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ja saps que és el moment en el que posem somriures a les cares de la gent, com tots els dilluns, i qui ens proveeix de somriures, ja saps qui és, el responsable d'aquest espai, algú ha fet, Joel Carnicer, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Ja la trobava a faltar, la setmana que comencem sense això ho trobaré a faltar, Joel.
Home, és que això ja ho veus, això al final... això ja es pot faltar.
Sí.
A mi em passa igual, que si no crido el play, com és que passa, que no crides avui, que...
Aquesta és la segona setmana del mes de juny ja. A les escoles sí. esteu... La setmana vinent és la darrera, ja,
eh? Sí, ja.
Pensava que m'anaves a dir... No me'n parlis de l'escola, no me'n parlis.
Ja, el sos que està sent surrealista tot, perquè mentre que obrim, però només obrim i ve un nen o dos. Deus d'anar i tot, però bueno, en fi, és igual. Mira.
Bueno, per això avui podem fer l'espai, eh? Perquè és que no s'ha presentat ningú, com el que diu.
Sí, bàsicament, exacte. I a més, el més bo també a mi m'agrada molt, perquè Val a dir que la majoria de pares i mares són superagradables i escolta, sempre et diuen coses molt bones i ho agraeixes, no? Però n'hi ha un que, bueno, va enviar un missatge dient estáis mandando muchos deberes, però la nòmina diuen que la queréis, eh? Clar, i llavors vaig pensar, dic...
Això et va enviar una mare, eh?
Sí, però tot això vaig pensar, dic, això és... perquè ja us estem volent molt analitzar les coses quan analitzem les notícies i això vaig pensar... Bueno, clar, llavors això és lògic, no? Dic, perquè nosaltres manem deures, estem ensenyant, i llavors ja si ens manen deures i ensenyar, nosaltres rebem una nòmina.
No? Sí, sí, però això no ho entenc. O sigui, si t'hagués dit que no feis nada, bueno, vale, però si no...
Clar, clar, diu, mandáis demasiados deberes, bueno, clar, això és de fer una cosa, no? Diu, però la nòmina diu que la queréis, no? I llavors tens com...
que després, vale, d'aquí uns anys, ens pugui semblar absurda, perquè com que tot s'ha fet amb caràcter excepcional, no s'ha creat cap llei. I què farem nosaltres d'aquí uns anys? No tindrem aquí lleis tontes noves? No.
Jo tinc l'esperança de que l'ésser humà segueixi superant a si mateix,
sí,
no? I ens vagin donant les perles que estem acostumats a rebre, no?
Però, a veure, què m'expliques?
Mira, jo tinc ganes que s'acabin aquestes lleis, aquestes notícies ja del confinament, perquè ja m'estan cansant una mica, no? Però n'he trobat una que m'ha agradat molt, i és que diu, atena, la notícia, troben un bar clandestí muntat en un pis a Hospitalet.
Un banc?
Un bar.
Ah, un bar.
Vale, troben un bar clandestí muntat a un pis a l'Hospitalet, no? I llavors, clar, llavors tu vas a la notícia i diu... diu això, no? Els Mossos hi van detectar un congelador industrial, 6 taules i taburets a la terrassa com si fos una barra, no? I tu llavors... ho veus... I és graciós perquè realment és un pis que és una caixa de misto, però tu veus que hi ha un balcó amb tres seients de bar, la barra que se pot dir, la finestra fa com de barra, després veus a dins de la casa veus una taula amb quatre cadires comptades i un ventilador, per si de cas no fos cas que...
Sí, ara ve la calor, sí.
I sí, llavors clar, jo m'imagino la gent, perquè avui en dia...
A la foto són un tirador de cervesa o no?
No és com aquell que tenia els floridors, en recordes? Això va ser una bona notícia, a l'època, no sé si te'n recordes o no, que tenia un tirador de cervesa.
Sí.
Bueno, no, pues és un bar molt, evidentment, molt rudimentari, però aquí m'he donat compte que qui no és ric és perquè no vol.
Però
la gent ja de que fiqui l'excusa que és pobre, no li compro, perquè aquí no és ric qui no vol, no? Perquè aquest home va dir, diu, la gent és d'un bar... Jo li dono diners, a veure què faig, saps? I bueno, va muntar el bar i ja està, l'han detingut, perquè suposo que algun dels clients va dir servicio pésimo, no repetir això.
El TripAdvisor.
Com els típics missatges, no? Quan compres algo o tal. Un lugar muy bien, muy buena persona, repetiré seguro. Mira, jo quan llegeix el repetiré seguro m'entre tots els mals.
Bueno, suposo que la primera vegada, o sigui, els primers dies que va obrir era només per atendre a veïns.
Sí, però pensa que és un balcó que és com un setepis, o així.
Ja,
potser sí, va dir, venga.
Venga, tots els de l'escalera. La primera ronda la pago jo, però a partir d'allí ja no, eh?
Exacte, en plan gratis, sí, en plan, bueno, en fi, que molt rudimentari
i
un desastre, vale?
Què més?
Va, continuo, aquesta m'ha agradat molt. És que diu la notícia del Nacho Vidal, que ha sigut per a mi la notícia de la setmana, però no la notícia, o sigui, us fico una mica en context, si no la sabeu, que estic segur que sí. El Nacho Vidal, sabeu qui és?
Sí, sí.
Entenc que tothom sap qui és.
El que de allí a baix està...
Està més que servit.
Està bé,
està
bé.
El guanyador, repetiré seguro.
Sí.
No, el cas és que és curiós el tema, perquè... Se l'ha acusat d'homicidi imprudent, perquè es va morir una persona a casa seva...
Això, Nacho Vidal?
Sí, no saps la notícia?
No.
Ostres, però si ha sigut la notícia de la setmana, l'han dit a tot arreu. Bueno, més o menys t'explico. El Nacho Vidal l'han detingut per la implicació en la mort del fotògraf José Luis Abad.
¿Vale? Ah.
Llavors, què passa? Que el Nacho Vidal estava intentant... I estic fent una metanotícia, és a dir, estic fent dues notícies del món, no?
Uh-huh.
El Nacho Vidal, ara, a més de ser actor porno, és guru, s'ha fet un filòsof, un guru,
sí,
un mestre del que sigui, un màster de l'universo, i ha dit que
en un intent d'ajudar el fotògraf a desenganxar-se de les drogues, a veure si ho entenem això, el va fer participar en un ritual presumptament en què se li va subministrar un verí de gripau, fet que li va provocar la mort.
Vale?
O sigui, t'explico. El tema és, el tio li diu, vull deixar les drogues, i el Nacho Vidal li diu, no pateixis, jo t'ajudo, jo ho tinc tot controlat. I llavors el que li fa és, li dona un gripau i li diu, mira, llepa'l, com el Homer, com el diu del Simpson, li diu, llepa'l, i això ja veuràs com farà que a partir d'ara no tinguis mai més ganes de provar la droga. Home, eficaç. Tècnicament és eficaç, perquè aquest ja no les trobarà més.
No. Sí, el que passa és que l'efecte secundari potser ha sigut massa descarat, eh?
Exacte. Que això algun dia també m'agradaria que en parléssim algun dia sobre els prospectes dels medicaments, d'efectes secundaris, no? Vull dir, a vegades tu veus ibuprofeno i si llegeixes de veritat, diu, efectes secundaris, puede causar la muerte.
Sí.
Dius, home, doncs llavors no sé jo si m'acabe... no sé si m'acabe sortir a compte. Però bueno, jo el que volia llegir de la notícia, ara que ja hem fet una mica això, era el titular.
Vale,
el titular.
Venga, els titulars que t'encanten.
Sí, comença així, titular. Nacho Vidal, 2 punts. O sigui, ja per captar a la gent.
Sí,
no?
A veure què
Nacho dirà. Vidal, 2 punts. Obro cometes. Fumar-me el gripau em va servir per connectar amb l'univers. Vale?
Ja està?
Ja està, aquest és el titular, i a partir d'aquí tu ja entres i ja t'explico una miqueta la notícia, però a mi m'ha semblat sensacional que un mitjà així millorament prestigiós com RAC1 fiqui això de titular, no? Fumar-me el gripau, no un gripau, no, el gripau. El gripau em va servir per connectar amb l'univers.
Sí,
no? Llavors fent una foto de la ciutat amb els ulls molt oberts i com espiant, com amb les mans així molt obertes, no tal?
Però el trobo molt gratuït, aquest... Què és això de connectar amb l'univers, exactament?
Exacte. Què vol dir això?
He connectat amb l'univers. Jo el miro cada nit, l'univers, a veure si m'entens.
Bona observació, molt bé.
Home, clar.
Amb qui has connectat? Amb algú que viu en una altra part? De què va aquest tema, Nacho Vidal?
És que ja està... Home, és que la gent ja està bé. Escolta, jo parlo amb l'univers i tu no, però què és això?
Exacte. Vull dir, què t'has pensat tu aquí? Què t'has pensat?
Hombre,
jo. Bueno, pues el cas és que jo he fet connectar amb l'univers. Jo recomanaria que no ho fessin, però en
sí,
cas
no.
Que algun oient ho faci, que ens avisi abans i després.
Bueno, sí, però que no ens anomeni, no? O sigui, si tindrem un problema després,
no? No.
Si és culpa d'algú, és del Nacho Vidal, Nosaltres no...
Sí, no, jo me n'entres mans, però si algú vol provar perquè vol connectar l'univers segons el nostre gurú...
Bueno, que és gravi, que ens ho enviï, ves?
Sí, però...
Bueno, però millor que no ho faci, Millor que no ho faci.
Però si no pot remediar-ho, que truqui abans i després per dir si ha funcionat o no, ho agrairia.
Sobretot la trucada després. Vinga, va, que estàs sense temps, quasi.
Vinga, va, doncs, mira, molt ràpid. Aquesta m'ha fet molta gràcia, ja sabeu, confinament, teletreball, mestres, classes online, etcètera, no? Doncs hem arribat ja al súmum del súmum del súmum, que l'ho he trobat fantàstic, és que diu, una joven practica sexo durante una classe virtual. 2 punts. Obro cometes. Lorena, coma, te estamos escuchando. Tanco cometes. ¿Vale? O sigui, jo quan la vaig veure, me'n recordo que me n'anava al punt d'anar-me a dormir i vaig ficar els ulls com 2 mandarins.
Claro.
No? Perquè vaig dir, i que això no pot ser. Resulta que se sent sorolls, se senten sorolls culturals, sí. I a més se sent soroll com, a veure com t'ho explico jo, com si un Sant Bernardo estigués bevent aigua.
Vale. La Lorena qui era?
La Lorena era una professora.
Ah, és la professora.
Ah, no, perdó, una alumna.
O sigui, la professora li va dir apaga el micro por lo menos.
Sí, però la professora, molt educada, Lorena, por favor, apaga el micrófono. I llavors se sentia com això, com... Pues allí com si estigués bevent aigua.
Apaga el micro, que si no aquí tenim en vell i tot. Bueno, va.
Exacte. I tot de sonidos guturales, no? I eres d'acord, que estamos oyendo, Lorena, i en casa se sentien més coses trencades.
Un momento, que ya acabo.
Dejadme un momento, no? Pues ponerle així, no? I m'ha semblat
surrealista. El confinament, ojo, el que ens portarà i ens deixarà el confinament. Va, tens acudit o no?
tinc acudit, hosti, mira, volia dir un altre, però bueno, va, ja me la guardo.
Guarda-la, que segur que serà vigent. A veure, l'acudit.
Diu que estos són dos col·legues que se ven després de mucho tiempo, ¿no? Diu, oye, Juan, diu, escucha, diu, ¿dónde estás viviendo ahora? Diu, pues mira, diu, me he comprado allí una casa en Leganés. Diu, ah, mira, diu, ¿dónde el monstruo?
Bona setmana, Joel!
Bona setmana, Ricard!
La 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Fiscalía del Tribunal Supremo asume la investigación sobre las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a la Meca. Hablamos de un megaproyecto que se cerró en 2011 con un presupuesto que comenzó con casi 7.000 millones de euros y en el que han participado empresas españolas. Una empresaria danesa, Corina Larsen, entonces amiga del rey Juan Carlos, asegura que el monarca emérito recibió parte de esas comisiones que en total habrían llegado a los 80 millones de euros. La investigación penal trata de determinar si es verdad lo que dice Corina Larsen o no. ¿Por qué asume ahora la causa la Fiscalía del Supremo, Patricia Rossetti?
Se investigarán los hechos posteriores a la abdicación de Juan Carlos I. La investigación se centra, explica la Fiscalía, en delimitar o descartar la relevancia penal de hechos posteriores a junio de 2014, momento en el que el rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que la Constitución reconoce al jefe del Estado. Considera preciso la práctica de nuevas diligencias que afectan a don Juan Carlos, aforado ante la Sala Segunda del Supremo. Un equipo de cuatro fiscales llevarán la investigación, encabezados por el fiscal del Supremo de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos. Dada la trascendencia institucional de la investigación, señala la Fiscalía General del Estado.
Esta es la última hora que te venimos contando en torno a esa investigación que, como decimos, asume la Fiscalía del Supremo, una decisión que llega desde la Fiscalía General del Estado, un organismo que, como presumió el presidente Pedro Sánchez, depende del gobierno. Y en el gobierno ya sabemos lo que piensan del rey Juan Carlos ministros como Pablo Iglesias o como Alberto Garzón. Por cierto, el vicepresidente ha vuelto a cargar hoy contra la Guardia Civil. Es en lo que estamos ahora, en vapulear la imagen del cuerpo.
Si algo ha hecho daño a la Guardia Civil en España es que un cuerpo cuyos informes han sido históricamente enormemente valorados no se puede permitir que se les pueda conocer por informes que son recortes de páginas web de extrema derecha.
En medio del estado de alarma, con más de 40.000 muertos en España, ahí tenemos a varios miembros del gobierno empeñados en cargar contra la Guardia Civil. Por cierto, el Banco de España ha puesto cifras al agujero económico que tenemos por delante. Solo para este año prevé una caída de hasta el 15% de nuestra economía en el peor de los escenarios. Marta Ruiz.
La pandemia ha traído un desplome de la economía que va a ser difícil de recuperar. Solo este año el Banco de España prevé una caída del Producto Interior Bruto de lo que producimos de entre el 9 y el 11% y hasta, como dices, en un 15% en el peor de los escenarios. A finales de año va a llegar la recuperación, sí, pero no va a ser completa hasta el 2022 en el mejor de los escenarios. El paro ha llegado para quedarse con una tasa que podría rozar este año el 20% y poco va a mejorar la cosa en los próximos dos años, dos ejercicios, porque la tasa de desempleo no bajará, según la entidad, del 17%. ¿Qué va a suponer todo esto? Pues un aumento del gasto público. El déficit se disparará este año entre un 9 y un 11%. Venimos de cerrar el 2019 con un 3% de déficit. Y esto, lógicamente, nos va a llevar a endeudarnos más.
Vuelve el fútbol y a vueltas con la presencia de público en los estadios, el presidente de la Liga, Javier Tebas, apuesta por jugar con público donde se pueda, José Luis Corrochano.
Es el punto polémico del regreso del fútbol. Horas después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijera que estadios con público cuando todos pudieran, el presidente de la Liga, Javier Tebas, se pronunció de esta manera.
En el momento que se pueda, tiene que haber aficionados, ¿no? Lo que pienso, ¿no? Desde luego, soy partidario de cuando se pueda tener gente en los estadios y aquellos lugares donde se pueda tener gente en los estadios. Yo a veces pienso que se habla, hay ataques de integridad deportiva, ¿no? Hay que poner un límite a esto. Y en este momento que nos encontramos, yo creo que habrá que estudiar, habrá que ver la situación. Desde luego, ahora mismo nosotros estamos trabajando cómo tiene que ser un protocolo de vuelta a los estadios y vamos a ver los sitios donde hay y desde luego se coordinará con el Consejo Superior de Deportes y con las autoridades sanitarias que correspondan.
Además, Tebas, en su conversación con Juanma Castaño en Movistar, anunció que en la última ronda de test no hay ningún caso positivo. Polémica también al conocerse los horarios de las dos próximas jornadas. Hay 9 casos en los que no se cumplen las 72 horas de descanso entre partido y partido. El que más lo sufre es el Deportivo Alavés, que entre los partidos ante la Real Sociedad y el Celta hay 5 horas y media menos de esas 72 horas.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo se mueve una comunidad de religiosas en la India para responder a la crisis generada por el coronavirus en aquel país.
El problema principal que ha sufrido la India durante esta pandemia es el que plantean 139 millones de migrantes internos, en su mayoría procedentes de los estados de Bihar y Uttar Pradesh, en busca de trabajo. Millones de indios se han encontrado de la noche a la mañana sin trabajo y sin la posibilidad de regresar a sus pueblos de origen. La misionera Primi Vela, de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, ha contado en un mensaje cómo está respondiendo su comunidad de Bombay a esta emergencia. Disponen de un permiso para moverse con libertad por toda la ciudad y la propia policía les proporciona material y alimentos para distribuir en las zonas de extrema necesidad. Lo vamos a contar con detalle en un ratito cuando comience El Espejo.
En media hora El Espejo, mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estás informado.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs al migdia de Lleida. Avui dilluns, 8 de juny del 2020, començant aquesta segona setmana del mes de juny. Són la 1:06 i t'acompanyem des de Cope Lleida i ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, a través de Balaguer, a través de Lleida i a través d'internet des de tot el món. Per cert, que avui, com hem dit al principi, com ja sabràs, és un altre punt d'inflexió. Uns quants punts d'inflexió portem en aquest 2020, però avui és un punt d'inflexió, tot i que a molta diferència del que va suposar el divendres 13 de març, quan van tancar totes les escoles, avui han pogut tornar a obrir, amb moltes limitacions, amb molta baixa afluència. Només estan cridats els cursos que canvien de cicle, és a dir, sisè de primària, quart d'ESO, segon de batxillerat i l'educació infantil. Però no deixa de ser un gest. Segons els sindicats, un gest que ens l'haguéssim pogut estalviar, tenint en compte que estem a 8 de juny i que el curs acaba la setmana vinent divendres. O sigui, la setmana que ve, divendres, acaba el curs. Però la realitat és que avui han obert i amb molta baixa afluència. En parlarem tot seguit, i d'altres informacions a la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. Després obrirem els bocins d'història amb el Joan Ramon González i a partir de 2:15 a la nostra tertúlia d'esports, a la radiografia, avui parlarem amb el director esportiu del Lleida Esportiu, el Jordi Esteve. Amb ell parlarem d'aquest abrupte final de la segona divisió B, de les decisions que està prenent el Lleida Esportiu perquè no està d'acord amb aquest final de segona B i també de la dificultat en planificar una nova temporada, ja ho és de per si, a segona B, doncs ara amb tots aquests condicionants que estem vivint. Tot això des d'ara fins a les 2, però recorda que t'acompanyem sempre de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2 de la tarda. Fem una connexió ràpida amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisès Camunyes per conèixer aquesta previsió meteorològica. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida predomini d'intervals de núvols mitjans o alts amb alguns intervals ennuvolats. Al Pirineu hi ha probabilitat de xàfecs que ocasionalment podrien anar acompanyats de tempesta. Si parlem de les temperatures, avui baixen lleugerament amb unes màximes de 26 graus a Lleida capital, de 25 a Balaguer, de 22 a Tàrrega, de 21 graus a la Seu d'Urgell i de 16 a Viella. Pel que fa al vent, bufarà durant aquesta segona meitat del dia variable fluix. De cara a demà dimarts, esperem a Lleida predomini de cels poc ennuvolats amb núvols d'evolució diurna més compactes al Pirineu, on s'esperen ruixats i tempestes que seran més abundants i intensos a la tarda. Per últim, demà les temperatures presentaran pocs canvis amb unes màximes de 25 graus a Lleida, capital i Balaguer, de 23 a Tàrrega, de 21 a la Seu d'Urgell i de 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Directes cap a la darrera ona informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Hem de començar parlant de successos. Dos detinguts a Lleida per una agressió homòfoba a una parella. Les víctimes van rebre cops de puny i puntades de peu. Va ser ahir diumenge quan els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes per agredir violentament a cops de puny i patades una parella d'homes que es trobaven a la mateixa terrassa. Reobren també les autoescoles de Lleida amb moltes ganes i amb mesures de seguretat. Esperen poder fer front a la demanda acumulada amb els exàmens ininterromputs a l'estiu. I ja és, ja venim amb retard, perquè recordo el problema que hi va haver amb el tema dels examinadors a les autoescoles. Però vaja, fase 2 és una de les novetats que ens porta almenys a la plana, a la regió sanitària de la Plana de Lleida, perquè a la de l'Alt Pirineu i Aran ja fa una setmana que poden gaudir d'aquest canvi. Parlant de canvis, el canvi climàtic pot alentir fins a un 75% el creixement dels boscos mediterranis de pi blanc. És un estudi liderat per la Universitat de Lleida que sosté que els boscos de zones àrides i continentals podrien suportar temperatures més altes. I com hem dit al principi, avui han tornat a obrir les escoles, les llars d'infants i, per exemple, l'escola Bressol de Golmés ha reobert avui amb 8 alumnes dels 20 que han començat el curs. La seva directora, la Dolors Gou, diu que no ens agrada obrir així, però que hi posarem tot el que puguem perquè els nens no notin aquest canvi tan brusc. També explica que el que no els agrada és que els facin servir o els facin sentir més com a guardanens que no pas com a escola.
Som un gran puntal, no? Per a que puguin anar a treballar, doncs els nens necessiten vendre aquí, i ho entenem. El que sí que potser no ens agrada, no?, és la manera aquesta que trenca tots els nostres, tot el que hem treballat durant aquests anys per aconseguir-ho, no? El compartir, el estar junts, doncs això s'ha vist una mica trencat, bastant trencat. I llavors és trist obrir d'aquesta manera.
Tot això, com sempre, agreujat pel tema de la conciliació familiar i laboral. Tot i que amb la Covid-19, amb la pandèmia del coronavirus, potser un tant per cent de persones podrà conciliar-la més que abans, perquè s'ha fomentat, s'ha vist que es pot, no tots, però s'ha vist que es pot, segons quins llocs de treball, doncs teletreballar i mantenint o fins i tot augmentant la productivitat. Per tant, jo espero que d'ara en avant molta més gent pugui seguir teletreballant, evidentment cobrant el mateix sou i conciliant aquesta vida familiar i laboral. Per cert que en el cas dels instituts també hi ha hagut pocs alumnes que han acudit avui als instituts de Lleida coincidint amb aquesta reobertura dels centres, amb l'entrada de la regió sanitària en fase 2. Ho han fet amb cita prèvia i seguint les mesures de prevenció establertes per educació, com són l'ús de mascaretes i gels hidroalcohòlics, l'entrega d'una declaració responsable i guardant la distància de seguretat. És el cas de l'institut, per exemple, Josep Lladanosa, del barri de Pardinyes. La majoria dels alumnes que hi han anat a primera hora són de tercer i quart d'ESO. Aquests han valorat positivament poder tornar al centre després de mesos, sobretot per poder tornar a veure els companys i perquè consideren més fàcil fer classes a l'institut que no pas fer-les online. És veritat que parlàvem del tema laboral, de la conciliació i de que doncs, poder teletreballar ajuda a fer la conciliació, però també hem d'insistir en que teletreballar té els seus avantatges, però també té els seus inconvenients. Has de ser una persona tremendament organitzada i ordenada i lleugerament inflexible amb el tema d'horaris. És a dir, no perquè teletreballis deixes de tenir horari, sinó el tema de la conciliació desapareix. Doncs a molts estudiants els hi ha passat exactament el mateix. Al final, costa, i ho dic en primera persona, fer-te un horari a casa i dir, escolta, jo de 9 a 1 treballo. I a partir de la 1 no, però a les 9 m'hi poso, caigui qui caigui, però clar, si comencem a aixecar-nos tard i tot, doncs costa. Per tant, l'obligació d'anar a una aula físicament doncs t'ajuda en aquest aspecte, però si fóssim forts en poder marcar-nos un horari i ser doncs bastant inflexibles, és a dir, he d'aixecar l'hora, he de començar l'hora i acabar l'hora, podria ser una bona idea. Abans de rebre el Joan Ramon González i de parlar dels bocins d'història, encara direm que l'Ajuntament de Lleida ha tramitat l'obertura de 357 terrasses de bars durant la fase 1. S'han atès 188 sol·licituds d'ampliació, el 93% de les quals s'han autoritzat després de les inspeccions tècniques. I unes 600 persones es van manifestar ahir a Lleida contra el racisme i en memòria de George Floyd. La concentració va derivar en una marxa fins davant la subdelegació del govern espanyol, en la qual, entre d'altres coses, no es van guardar les distàncies de seguretat que segueixen vigents, presents, i que no fa falta que ens les posin en una llei per saber que les hem de fer, que són 2 metres de distància social i que l'OMS ens diu que si són 3, millor que 2, i que hem de portar mascaretes i que ens hem de rentar les mans un cop tornem a casa i que si estem pel carrer i hem tocat alguna cosa no ens hem de tocar la cara. Independentment de que sigui una manifestació, accedir a l'institut, anar a l'escola o anar a fer la compra són mesures de seguretat que ens ajuden a tots, no només a la persona que la segueix. Ens ajuden a tots, que després surten els brots i ja sabem el que passa. Per cert, a tot això, dic que la Conselleria de Sanitat, de Salut, ha dit que de moment no veu factible demanar que Lleida passi a fase 3 dilluns vinent. Recordem que a partir de la fase 1, per poder passar de fases, s'havia d'esperar 2 setmanes. Això ja es va veure alterat perquè tant a Madrid com a Barcelona els van fer saltar una setmana abans, perquè els havien fet aguantar en fase 0 i fase 0,5. Aquesta se la van inventar sobre la marxa. Com tota la improvisació que portem des del gener, no des del març, no, des del gener, doncs el salt de fases, tot i que es va dir que hauria de ser cada 2 setmanes, com a mínim, doncs podria ser que s'avancés. Tot i això, la Conselleria de Salut ha dit que de moment no contempla que ni Barcelona ni Lleida, la regió sanitària de la Plana de Lleida, puguin passar a fase 3 el proper dilluns. Tot i això, també ha deixat la porta oberta i ha dit que si l'evolució de les xifres, de les dades, és bona, a final de setmana es pot arribar a plantejar la idea. Bueno, la Covid-19 també ha portat que s'hagi disparat l'interès per anar a viure a pobles de muntanya. La falta d'oportunitats laborals i d'un habitatge assequible acaben dificultant aquest canvi. I no seria una mala idea tornar a fer marxar la gent de les ciutats, no a fer-los marxar, sinó donar-los la possibilitat de que puguin marxar d'aquestes grans concentracions com són les grans ciutats, i que qui vulgui tingui l'oportunitat de poder anar-se'n a viure a la resta del territori, ja sigui en un poblet més petit o ja sigui en un poblet molt petit a la muntanya. No cal a la muntanya, ni a l'alta o a la mitja muntanya, fora de les ciutats. No obligar la gent, però donar-los la possibilitat. I aquesta possibilitat passa per que si jo m'he d'anar a viure en un poblet de muntanya, per exemple, he de poder tenir casa a un preu just, raonable, i lloc de treball. Si no, evidentment, no funciona, per moltes ganes que en tingui. Si no em puc guanyar la vida i no tinc un lloc per viure. Per tant, si aquestes dues coses es compleixen, doncs estaria molt bé que es comencés a ofertar i tornar a repoblar molts pobles que s'han perdut, o moltes zones, ja no de muntanya, d'altres municipis propers a les grans ciutats que fan com d'imant, i que per culpa d'això parlem allò de l'Espanya vaciada, doncs justament ve per aquí. Si podem donar l'opció a que la gent pugui tornar, doncs escolta, crec que seria una magnífica notícia. Anem a fer una pausa i de seguida estem amb el Joan Ramon González parlant dels bocins d'història.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media. Té problemes amb els bancs? Inversions del Banc Popular? Clàusules hipotecàries i bancàries abusives? A Q2 Consultors i Gonzalo Abogados li podem donar una solució.
Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal que l'alliberi dels seus deutes. Experiència i qualitat al seu servei.
Q2 Consultors i Gonzalo Abogados a Balaguer, Lleida, Blondel 11 i també el passeig de Ronda 55. Telèfons 973 45 05 55 i 973 27 27 99.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Aquesta és la manera més fàcil de comprar mobles. Demana cita prèvia a Mobles David de Gimenells. Tria els teus mobles, sofàs, matalassos, sense presses i amb una atenció professional. A Mobles David de Gimenells ho fem tot. Disseny en 3D, te'ls portem i muntem. Recorda, demana cita a Mobles David de Gimenells. 973 74 80 64. Salut i sort.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
En 10 minuts ens plantem a 2:15. És l'hora en la que donem la benvinguda al Joan Ramon González perquè ens parli dels bocins d'història. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Pues mira, tots jo crec molt contents, no? Avui entrar al fase 2, sí. És una bona senyal, això, que la cosa es va millorant, no?
Sí, home, la veritat és que sense presses, però amb ganes, perquè això indica que sí, que la situació va millorant. Segueixo fent-me pesat, insistint en que encara que arribem a fase 3, fase 4, que no existeix, o fase 10, el tema de la distància social, la mascareta i la higiene a les mans i no tocar-se la cara és una cosa que ens acompanyarà durant molts mesos, independentment de la fase que estiguem. I això és una cosa que hem d'interioritzar i hem d'agafar com a hàbit ja.
Sí, no, tot és comptat. I també com a avi jo crec que és millor dir distància física que no distància social.
Sí, sí, és que ja no saps com dir si distància sanitària, social, física, sí, és veritat.
Perquè, però social queda molt això i tots hem vist que la distància social no la podem evitar, no la podem detenir. Com ara tenim tu i jo parlant per telèfon, i a tots els oients que s'estan sentint, no tenim distància gràcies a la ràdio i al telèfon.
Clar que sí.
Socialment no tenim distància, físicament la tenim. Per
doncs tant, m'agrada molt aquest apunt, Joan Ramon González, m'agrada molt aquest apunt, tens tota la raó, distància física. A distància física, sí, així és. Bocins d'història, cap a on ens fas viatjar avui?
Mira, precisament una mica per commemorar aquesta entrada a la fase 2 i recordar que durant tots aquests dies que hem estat en fase 1, quan va començar la fase 1, va haver un esclat de gent que va sortir sí. als carrers a fer esport, sobretot el primer dia, recordo que semblava això, jo què sé, la marató de Nova York, així de gent per tot arreu corrent, caminant i en bicicleta, i tot aquest ritme s'ha mantingut, francament s'ha de reconèixer, i en part crec que hem d'estar agraïts i reconeguts que estem en un país, penso, un territori, una ciutat, un municipi privilegiat. I estem privilegiats perquè tenim l'horta al voltant de la ciutat, en la qual ens permet sortir ràpidament de la ciutat i gaudir de la natura, aquesta natura esplendorosa amb aquesta primavera, que com a mínim compensa aquesta Covid. I en aquest sentit, recordar que aquesta esplendorositat que tenim és gràcies a l'aigua.
Sí.
L'aigua que tenim gràcies als recs és una cosa que no la valorarem prou mai. L'aigua que normalment quan hi ha sequera, aquí a Lleida costa molt que patim sequera, tot i que a vegades el camp la pot tenir, i aquesta xarxa de sèquies i de canals que tenim és una autèntica guafada, diguem-ho així, en castellà, perquè veritablement és un privilegi tenir-ho, i aquestes camins que hi ha a les vores de les sèquies, aquestes camins de servitud, alguns ja urbanitzats, com el de la sèquia de Pinyana, la sèquia major, que entre l'Hospital Arnau de Vilanova fins pràcticament al que seria el final de 11 de setembre, està ja urbanitzat, inclús amb jardins com els dedicats al Jaume Magre, vull dir que és un espai que s'estan introduint en la recuperació formal per la gent que vol fer simplement passejar, caminar, senderisme, fins i tot bicicleta, i que tot i que és propietat de les comunitats de regants respectives, però si no vas en vehicle gran, doncs hi ha la tolerància que es pot passar i de fet la gent ho ha fet seus. Hem recordat llavors des d'aquest punt de vista de que si no fora per aquesta aigua, Lleida seria un autèntic secà.
Sí.
Seria aquests tossals que els pocs que teníem amb aquestes, que ara a l'estiu, a la primavera i també a l'estiu, els timons, les farioles, totes aquestes plantes oloroses que neixen espontàniament, seria tot el que tindríem al voltant de la ciutat. Per tant, seria una ciutat, francament, difícil, perquè l'economia està supeditada a tota aquesta horta, també, i ja estem vivint en el tema de la fruita i de més. Per tant, recordant que Lleida, sense aquesta aigua que ve del Pirineu gràcies als rius, seria un autèntic secarral, mai millor dit, recordar que gràcies a que probablement ja sembla que els romans ja sabrien aprofitar molt bé aquesta aigua, portant-la, si més no, a la vora de la ciutat per poder tenir alguns sorteig, però sembla que ja a partir de l'època àrab és quan ja comença a desenvolupar recs importants, agafant la captació de l'aigua amb una cota allunyada de la ciutat, i el que es fa és la tècnica habitual de que se fa portar l'aigua per un canal que va baixar molt lentament. Això va fer que el canal se vagi separant progressivament del riu, i tota la terra que hi ha entre el riu i aquest canal es pot regar per gravetat des d'aquesta sèquia. Una de les més antigues és la de Fontanet, que és la que neix entre Termes i Vilanova de la Barca i que va morir a prop de la Bordeta, i que probablement de totes les indicis que seria d'època àrab. Aquest canal, com tants altres, doncs porta el seu camí de servitud i és agradable de passejar ara, i sobretot ara que baixen ben plens aquestes amb aigües molt netes, que gairebé tot donen ganes de veure-la, perquè baixen directament del Pirineu. Aquesta, concretament la de Fontanet, agafa l'aigua del Segre, però probablement les sèquies que tenim més relacionades amb nosaltres és la que agafa l'aigua de Noguera-Ribagorçana i sobretot el canal de Pinyana, que neix al poble de Castellonroi, al municipi de Castellonroi, al concós de Pinyana, i des d'allí, pues, ja passant del Farràs, Almenar, l'Aire, Rosselló i demés, arriba fins a Soses, al canal de Pinyana. El que passa és que el canal de Pinyana, de l'antiguitat del segle XII, fet Pere de Cabasséquies, que té un carrer dedicat a Pardinyes, i que aprofita una sèquia anterior després de la conquesta dels cristians als àrabs, que es va fer també ja a partir del segle XII en Almenar, però que es va potenciar com una de les grans sèquies que va permetre regar tota la banda dreta de la plana de Lleida. Recordem que el canal de Pinyana és un potencial d'aigua tremendo que fa que, precisament a partir de Rosselló, ja no podia allunyar-se més, perquè ahir la plana s'eixample, fa un desviament, un ramal, que va cap al Picat, podria dir, per entendre'ns, que és la sèquia del Tedal, i a partir de Torreferrera fa una altra desviació encara de sèquia, que és la sèquia del Mig, amb la qual, doncs, des del Picat fins a Lleida tenim totes aquestes zones perfectament regades amb una horta potent, que és la característica de l'horta de Lleida, que va fer que fins i tot Lleida, molt antic ja, a part de tenir l'aigua del Segre i de les capes gràfiques que hi ha a la ciutat, ha fet per veure l'aigua aquesta de la sèquia de Pinyana, que va donar origen a les bases del Picat i de més.
Fent el símil del cos humà, els rius podrien ser les artèries i les sèquies i braçals i tot això, les venes, que al final...
Correcte.
Porten vida per a on passen.
Correcte, correcte.
I són necessàries, si més,
Totalment, totalment, totalment. I, per exemple, per seguir amb aquestes sèquies, recordem que a l'altre costat està la sèquia de Torres, que va néixer precisament davant de Pardinyes, encara estan les restes de la sota del pont de Pardinyes, ja el que seria l'antic naixement d'aquesta sèquia. Actualment el primer tram està ja suprimit perquè agafa i enganxa l'aigua a partir... pràcticament abans d'arribar al Batàrrec, del propi canal de Serós, que el canal de Serós ja és un canal que neix amb un objectiu diferent, que és el de convertir l'aigua en energia elèctrica el 1914, però que també després aprofita per rec i per portar aigua als pobles de la zona esquerra del riu Segre. Per tant, aquesta aigua, que al principi neix per portar aigua per beure i per regar, després s'aprofita per fer energia elèctrica, i de fet les anteriors sèquies, tant la de Fontanet com la de Pinyana, també es va aprofitar per fer alguns salts molins fariners que es van instal·lar per aprofitar el corrent d'aigua per moldre la farina. I també les primeres centrals en els pobles, per exemple al Menal, al canal de Pinyana, hi ha una de les més curioses, de quasi estil modernista, que seria per fer electricitat. I d'aquestes fàbriques han fet que tinguessin les primeres colònies que tenim a Lleida, com la Mata de Pinyana, al Farràs tenim també altres colònies, aquestes que aprofiten l'aigua, que és com un mini, podríem dir, Llobregat, que tenim gràcies a la sèquia de Pinyana.
Sí, sí.
I per acabar-lo de rematar tot això, se va cada vegada allunyant més aquesta necessitat de regar més, i a principis del segle XX es fa el canal d'Aragó i Catalunya, que va per dalt de la Cerdera i que ja rega totalment el que seria la plana de Lleida. I fins i tot ja a l'altre costat de la serra i se va fins i tot cap al Macelles, que també fins al segle XX autèntic secà, i ja es permet portar aquesta aigua del canal de Roi Catalunya, que va morir al Segre, a la granja d'Escarp, a Massalcoreig, al monestir d'Escarp. Per tant, acaba de rematar tots aquests recs de la zona del Segre, que al segle XIX se complementen a la banda esquerra amb el canal d'Urgell, que a partir de 1860 rega tota la gran plana d'Urgell, que és la gran alta extensió, i que té aquests espais que s'estan reivindicant des del punt de vista ecologista, aquests camins de servitud, que a vegades per evitar la pèrdua d'aigua canalitzen i s'hi suprimeixen, però que tenen unes vegetacions en alguns llocs esplendoroses, les banquetes, que es coneixen a la zona d'Urgell.
Per cert, el canal aquest important, el de Catalunya-Aragó, és el que surt de l'embassament de Santa Anna.
No,
és aquell.
El de Santa Anna, a veure, el canal d'Aragó i Catalunya neix a Graus, a l'embassament de Barasona.
Ah, val.
I ve per tot Aragó, i quan entra a Catalunya, gira completament a arribar al Farràs i se va cap aquí. Llavors, el que té en el Farràs és un empalme, una unió amb el canal de Santa Anna, per reforçar-lo.
Vale.
Perquè aquest canal d'Aragó i Catalunya, que lo va fer el Costa, el Joaquim Costa, va ser un dels més antics de l'Estat, tenia aquesta voluntat de regar tota la plana de la Llitera i tota la plana de Catalana. Quan arribava a Catalunya pràcticament ja no tenia aigua.
Val.
I llavors,
ho dic perquè hi ha aquella tuberia blanca que passa per sobre de la carretera. Aquesta és la branca que reforça el canal.
Exacte. Val. Quan arriba a Catalunya se reforça i pràcticament sí que tota l'aigua que cau de Catalunya en bona mesura ja ve del Noguer de Ribagorçana. Però en origen vendria del riu Esera, que és el que ve d'allí.
Aigua és aigua, Joan Ramon.
L'empalme es va fer cap als anys 70. I, bueno, i acabant amb això, el canal d'Urgell, que també és una joia, hi ha autèntics jocs privilegiats amb un bosc brutal, magnífic, entre l'Artesa de Lleida i Albatàrrec, que la gent que tingui ganes de passejar, i que ara que se faci dos és més fàcil encara, doncs que poden descobrir aquests espais. I potser el que és una mica més, no tan agradable perquè és més ample, doncs és el canal de Segarra-Garrigues, però que també aquest camí de servitud que està ja molt lluny, que ens agafa, que seria que acabaria una mica de colmatar aquesta evolució que tenim d'aquests recs, com a mínim tenim documentats des del segle XI a l'època àrab fins a l'actual segle XX i sobretot XXI, i sobretot a la potenciació que es va fer dels recs al segle XX.
Molt bé. Doncs l'aigua com a font de vida, n'hem parlat avui i de com l'hem transportat aquí al territori amb aquests bocins d'història amb el Joan Ramon González. Com sempre, Joan Ramon, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres i bona setmana.
El mateix, aigua de font de vida, però també per descobrir el territori, que és el
també
que permeten seguir a la hora dels canals.
També.
Bona setmana i bona fase 2.
I nosaltres ara farem una pausa i de seguida obrim la radiografia. Estarà amb nosaltres el director esportiu de Lleida Esportiu, Jordi Esteve.
Sabemos que durante estos meses has pasado momentos duros.
Y también que has estado al otro lado con nosotros.
Bueno, he sido profesora y nunca les había escuchado por la radio. Y en este confinamiento me han hecho una compañía, pero impresionante.
Por eso, ahora que poco a poco volvemos a la normalidad,
no queremos dejar de darte las gracias por seguir escuchando COPE.
Y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
Gracias por elegir el mejor entretenimiento de la radio española.
Por escucharte lunes a viernes, Herrera en COPE.
Muchas gracias por darnos esas alegrías todas las mañanas.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos, dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Pero cómo brilla? ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros.
¡Jefe! ¡Un autobús de entrada!
¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Esports. COPE Lleida.
Estás informado.
Esports. Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
La 1:35, directes cap a les 2 de la tarda, com tots els dilluns, a la radiografia, a la nostra tertúlia d'esports. Ja saps que normalment el que fem és parlar dels resultats del cap de setmana, dels principals equips esportius lleidatans i de tota l'actualitat informativa pel que fa al món dels esports, i que ja fa unes quantes setmanes, massa setmanes, diria jo, que estem sense resultats, sense partits, sense esport en general. Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Escuer, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bueno, estarà...
Sempre ens quedaran els toros.
Per cert, estaràs parcialment content perquè torna el futbol, almenys el de primera divisió.
No, al contrari.
Ah, o sigui, estàs parcialment emprenyat.
Tinc un mal de cap i un mal de ventre des de fa dies, perquè tu saps el que és futbol cada dia, dilluns a diumenge, sí. Gairebé totes les hores del dia. Arribarà un moment que ja no sabrem si estem jugant la jornada 28, la 32,
no,
la temporada 19-20 o la 25-26.
Home, jo, és que clar, el Tebas va dir que el 12 de setembre comencem la nova temporada, saps? Llavors,
sí, no,
escolta, ni vacances ni històries avui, o sigui, avui sí, aquest any.
Jo el que no entenc és per què Tebas, en lloc de presentar-se de president de la Lliga de Futbol Professional, no es presenta a les eleccions al govern d'Espanya, tu.
Home,
perquè ell ho arregla tot molt fàcil, vull dir, no té problemes.
En fi, on no tornarem a tenir futbol, almenys si no canvien molt les coses en les properes setmanes, és el camp d'esports. I això a la gent de Lleida i concretament a la gent que dirigeix el Lleida Esportiu, doncs és una cosa que no els ha agradat gens ni mica. I per parlar d'això, i també de present i de futur, avui està amb nosaltres el director esportiu del Lleida Esportiu, el Jordi Esteve. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, primer de tot, gràcies per estar amb nosaltres avui. Tot bé?
Sí, tot bé.
Escolta, això de que torni el futbol de primera divisió i el camp d'esports ens haguem de quedar sense futbol, suposo que és una situació que no us ha agradat gens, eh?
Bueno, no ens agrada que ens tractin de gaire diferent uns clubs amb els altres. És a dir, els clubs de primera divisió entenem que han de marcar el camí juntament amb els de segona A, la Lliga de Futbol Professional, però on discrepem clarament és que alguns equips de segona B, alguns equips de tercera, puguin desenvolupar el seu treball i uns altres no. Encara avui no sabem el motiu, i nosaltres el que, evidentment, primer hem defensat que el que té que haver una seguretat sanitària per tothom, però un cop s'ha garantit aquesta seguretat sanitària, el que hem de poder és treballar tots o ningú. Mm-hmm. I que treballin alguns és una situació que encara avui continuem sorpresos i fins i tot sorpresos pel silenci i complicitat de molta gent que ho toleren.
Per cert, ens acompanya també avui el cap d'esports del Diari de la Mañana, Albert Escuer, que suposo que us coneixeu. Albert, Jordi, Albert.
Sí, Jordi.
Bueno, a veure, pel
alguna vegada hem coincidit, alguna vegada hem coincidit, sí.
Més pel bo que pel dolent, Lleida és una ciutat mitjana, petita, i té aquestes coses. Jo sempre dic que jo ho prefereixo que no pas grans urbs, però bueno, això a gustos. Jordi, anem a fer una mica de cronologia. El cap de setmana del 14-15 de març, que estem al juny, i ara ja comença a semblar lluny allò, aquella temporada, va ser quan ja es va decretar l'estat d'alarma, es va suspendre els partits d'aquell cap de setmana. Escolta, a grans trets, com han viscut els jugadors de Lleida Esportiu el confinament? Els heu mantingut en forma? Els hi heu donat suport físic, psicològic?
Sí, bueno, evidentment les primeres setmanes, a partir de que se'ns suspèn la competició temporalment, basant-se el president de la pròpia federació, que era una suspensió temporal, que quan es garanteixi el tema sanitari per tots els equips, tots tornaríem a jugar, evidentment el club, que no pot ser d'una altra manera, però és cada un a les seves cases, esperant que poguéssim superar aquesta situació social i evidentment treballant pues, dia a dia aspectes tan tàctics com tècnics, mitjançant els nous formats de vídeo i a banda fent treballs individuals físics per poder mantenir la forma. Evidentment, la pandèmia ha anat guanyant terreny, hem anat guanyant setmanes i, evidentment, el flux de treball ha anat disminuint, a banda acompanyat d'unes notícies totalment contradictòries a les que el president de la pròpia federació defensava com la seva bandera i s'ha contradit finalment. Per tant, nosaltres amb els jugadors els hem anat acompanyant. Evidentment, ara estem pendents de la situació, perquè nosaltres la temporada no la donem per acabada, ni molt menys. És a dir, crec que membres del nostre propi cos tècnic, com jugadors, de manera errònia, com altres clubs, donen la temporada acabada, per acabada, nosaltres no, perquè entenem que la temporada serà acabada quan un jutge ho digui o quan comenci la següent, però fins al moment nosaltres tenim totes les alertes ficades i els recursos ficats ja a que es faci justícia, que es compleixi el reglament general. Res més lluny d'un reglament general que la federació escriu en ells mateixos, que ningú els obligui a com i a quan reescriure-ho, i nosaltres, evidentment, el que volem és tornar a treballar, que és el que estem defensant des del primer moment. Si pot treballar a Cartagena, pot treballar a Lleida. Si pot treballar a Terrassa de Tercera, pot treballar a Lleida. I, evidentment, el no treballar ens fa perdre diners de manera individual i per descomptat, a nivell de club, de manera col·lectiva. I evidentment, se'ns prive de mostrar-nos com a equip, mostrar-nos el territori. I crec que és un error molt gran que ha comès la federació en com està plantejant el problema, que és un problema que existeix, però nosaltres defensem claríssimament que el que volem és tornar a treballar i volem igualtat per a tots.
Perquè a hores d'ara, Jordi, s'ha donat per finalitzada la fase regular de segona divisió B a la jornada número 28, en el que el Lleida Esportiu ocupava la cinquena posició amb 46 punts, a 3 de les places que donaven lloc al play-off d'ascens. Vosaltres heu fet aquesta reclamació, però a hores d'ara, com s'acabarà la Lliga? És a dir, només juguen els campions o fan unes fases prèvies als quatre primers?
Bueno, és que se l'estan fent a la carta. Crec que ja estan adoptant ara les mesures que els van bé a la carta per ells. Obviant les inversions que han fet els clubs, els esforços que han fet patrocinadors, socis, els propis gent del club, els propis jugadors, que portem 7-8 mesos treballant, ells s'han volgut organitzar el pati al seu gust i conveniència, però el reglament general, que és on ens basem, i com a part legal per defensar els interessos del Lleida Esportiu, el reglament general a la federació se li permet dos coses. És suspendre la Lliga temporalment o donar-la per acabada. I suspendre la Lliga temporalment és el que nosaltres, juntament amb el president de la Federació Espanyola, estàvem defensant.
Bueno, és que és el que es va dir al principi, era un parèntesi, clar, això.
Clar, és un parèntesi, i quan es pugui, retornem. Bueno, tots sortim al carrer i estem circulant per la ciutat de Lleida. Lleida no, segurament no és molt diferent a Tarragona, Barcelona, Girona o València. Els carrers estan plens de gent. Les terrasses estan plenes de gent. Que no ho comparteixo, eh? És una opinió molt personal. Però, clar, que em diguin que en un camp de futbol de 100 metres de llarg per 60 d'ample no poden jugar 22 persones que passin controls setmanals en cas de poder agafar el Covid, no ho entenc. No ho entenc. És a dir, no entenem la base en què, en per què fan això. I per aquest mateix motiu enteníem que suspenia la competició temporalment, però el que no podem entendre és que d'aquí 15 dies la gent està a la platja, gent jugant a futbol de tercera i segona B, i els jugadors de Lliga a casa mirant els partits. Mm-hmm. Bueno, no ho entenem.
Albert Escuer, tampoc ho entens, això, Albert? A més, ja fa dies que ho dius, això,
No, és que no té cap explicació, però a tots els nivells. Estem parlant d'esport, però estem parlant de societat en general. O sigui, la gent que té fills de 15, 16, 17, 18 anys poden anar a la discoteca, però resulta que no poden anar ni a l'institut ni a la facultat, no? Vull dir, clar, tot plegat la gestió de tot plegat és un desgavell, no? Jo el Jordi sí que, com a director esportiu, doncs una inquietud que tinc, que crec que pot interessar a la gent també, és saber com és la vida d'un director esportiu en tiempos de pandèmia, no?
Sí.
Si m'explico. Fins ara estava clar, tu anaves a negociar amb un jugador, 38 partits, possibilitats de play-off, primes, afegit, etc. Claro, ara l'escenari es parla d'una lliga de només 28 partits.
Sí.
Hi ha jugadors que estan a ERTE. A veure què passa amb això de l'ERTE. Aleshores, com es gestiona tot això? Quins moviments hi ha? Si es pot moure fitxa, si no es pot moure fitxa?
Bueno, jo començaria per la situació actual, que els jugadors estan en ERTE. Un jugador que està en ERTE és un jugador laboralment suspès. Completa suspès i està pagant l'Estat. Lamentablement, hi ha clubs, aquests ERTE els utilitzen per descomptar-ho, els paguen el total del seu salari de manera incomprensible i la part de l'ERTE, que és la part de l'Estat, els resten del seu salari. Molts clubs de la pròpia categoria per complementar el total del seu salari. Però on vull anar jo és que un jugador que està en ERTE està suspès. Evidentment, ha quedat a suspès, està cobrant de l'Estat, i el club, aquells mesos que està suspès, el club, quan torni a treballar, tindrà que pagar la totalitat de lo pactat. Però igualment, que l'obligatorietat del club és tornar el total de lo que treballi quan treballi, el jugador té que saber també, el treballador, que si està en 3 mesos i mig d'ERTO, ens deuen 3 mesos i mig de treball. Wow. Això és una cosa sobtadament que la gent està obviant. I la gent, clar, no, és que un firme pel Nàstic, l'altre pel Badajoz i l'altre pel Bayern de Múnich. Cuidado, que estem és a dir, estem dins d'un ERTO i aquests treballadors deuen aquests mesos de treball a l'empresa, com l'empresa deu la totalitat de les seves remuneracions quan comencin a treballar. Per aquest mateix motiu, el Lleida està defensant acabar la competició. És a dir, no podem estar pensant com començarem la següent si no tenim la capacitat d'acabar la present.
És un bon mal de cap, Jordi?
Bueno, segurament, si el dirigent és una persona que acaba sent un punt torpe, diria jo, al final tu pots ser torpe, ciego i sordo. Bueno, pues ho està agafant tot, perquè clar, és tan important voler dirigir una federació com també voler escoltar els que estan fent possible que hi hagi una lliga, que són els clubs. Evidentment ha jugat molt bé les seves cartes. Estem en època electoral dins de la federació, ha volgut acontentar els quatre primers, ha regalat ascensos als que estaven en època de descens. Evidentment el que va del 10 al 15 no té cap proporció de playoff, encantat de la vida, quatre mesos menys de salaris. Va, no, és a dir,
O sigui, Jordi, entenc que aquí els clubs que teniu ambició i sou els que us veieu perjudicats, evidentment,
Bueno, ell en aquest sentit, és a dir, amb algunes coses em sembla que no sap el que fa, però ho sap molt bé. És a dir, de 80 equips m'ha contentat a un mínim a 60 segur. Els que estem poc contents són els que estem del 5 al 10,
clar,
depenent de la situació del 5 al 10,
clar,
i depenent del perfil de club. L'estratègia ha sigut molt bona, però hi ha una cosa que és que hem de ser justos. Hi ha un reglament general hi ha una part legal, està jugant amb el treball de les persones, que és un principi bàsic, el de treballar. A nosaltres se'ns està privant. I algú ens hem de dir si això és possible, però bueno, per començar a expandir-ho dins del territori espanyol en els altres àmbits de la vida laboral de les empreses. Perquè si ens prive el dret a treballar, doncs, bueno, comencem una nova vida.
Per cert, que l'Albert ha donat una bona idea i el títol i tot, per si d'aquí surt un llibre, Director esportiu en temps de pandèmia. Pot sortir històries interessants aquí, perquè... Déu-n'hi-do,
Sí, Albert, jo faig el pròleg.
Una enciclopèdia podríem fer. No, però jo li feia la pregunta, perquè clar, bueno, vulguis que no, doncs clar, hi ha futbol, doncs hi ha mercat, i s'està parlant de moltes coses, i evidentment jugadors del Lleida, doncs, que temporada rere temporada, en un moment important, estan revaloritzant, tenen ofertes d'altres equips, és normal, és la llei del futbol, però clar, jo entenc que tots aquests jugadors ara mateix tenen contracte amb Lleida.
Sí.
I que quan s'acabi l'ERTO, sigui el 30 de juny o quan sigui, doncs el que dius tu, no? Han de recuperar aquest temps, o sigui, continuaran sent jugadors de Lleida, o com funciona?
I tant. Aquesta és la posició del club. Són jugadors de Lleida i, per tant, nosaltres estem defensant que volem treballar. Volem acabar la temporada per pagar als nostres jugadors la feina feta i, evidentment, perquè la temporada finalitzada, la classificació que acabarà sent és la justa. Té tanta lògica i tant sentit comú que sembla molt difícil que arribi a Madrid ho entenguin. Bueno, a veure si tenim sort. La planificació és impossible del futur perquè no ho entenc. És a dir, quan me diuen és que ha firmat per... No m'ho crec. És que no sé quin director esportiu tan irresponsable pot firmar un jugador sense saber el format de la competició. Segurament algú desesperat per la temporada seta, però jo crec que és... Bueno, jo com a director esportiu de Lleida intento responsabilitzar-me i segurament tant el president com tots de en qui firmem i com el firmem dins del format que anem a competir. Crec que és, bueno, és un principi bàsic de la feina d'en seta.
Els jugadors que acaben contracte aquest 30 de juny, se'ls ha ofert automàticament la renovació per un any més?
Nosaltres hem fet la renovació a tota la plantilla perquè entenem que la situació és una situació molt excepcional. Estem contents amb el rendiment de la plantilla. Creiem que la plantilla està en una dinàmica esportiva per aspirar a tot. I també pensem que repetir amb els mateixos ens donaria fortalesa.
Mm-hmm.
Crec que sempre es parla que Lleida no aconsegueix mantenir el bloc. L'Albert ho ha dit fa un moment. No es pot mantenir el bloc en molts dels casos, perquè els jugadors, després de jugar amb el Lleida, el seu valor de mercat augmenta, i evidentment nosaltres el que no farem és que, perquè gràcies que estiguin a la camioneta de Lleida, per nosaltres tenen un valor. Si volen repetir el seu valor, nosaltres estem encantats que continuïn amb nosaltres, com també entenem que si ve un equip i li ofereix molts més calés per ser jugador de Lleida, ho accepti. Però nosaltres com a club, i jo, personalment, com a director esportiu, m'agradaria mantenir el bloc perquè crec que ens faria més forts. Evidentment, això no és només tasca del club, sinó també és tasca del jugador acceptar-ho. La voluntat nostra hi és, perquè volem fer un projecte ambiciós, ho hem demostrat i tenim clar que volem tornar al futbol professional. Però, bueno, jo crec que ho he dit moltes vegades. Tornar al futbol professional depèn del club, depèn dels jugadors, depèn de la ciutat i depèn de les institucions. Jo crec que crec que cal fer una reflexió profunda de com estem a nivell dins dels quatre àmbits que he tocat, perquè aquest club, com sempre, va per davant i està estirant, i bueno, caldria veure si volem una ciutat que toqui futbol professional, perquè crec que és l'objectiu que tenim que tenir, pel bé del club, pel bé de la ciutat, perquè generaria economia de ciutat, restauració, hotels, molts aficionats que vindrien de les altres entitats, i crec que és moment de generar economia i que la marca Lleida sigui una marca reconeguda dins del territori.
Uh-huh. Albert Esquer, no sé si tens una altra... Bueno, qüestions en tenim moltíssimes, sí. Però...
Bueno, una que pot ser que està molt de moda a les xarxes, perquè hi ha molts clubs, sobretot i bàsicament de futbol professional, doncs, que han fet una sèrie de mesures en aquest sentit, és el tema dels carnets d'abonats, que no sé fins a quin punt, si des del club ja s'ha valorat, doncs, què fer, no?, amb aquesta part, doncs, de servei que no s'ha pogut acabar oferint aquest any, si això es traduirà en descomptes o en algun tipus d'iniciativa de cara a la propera temporada, si heu valorat com gestionar això.
Nosaltres, evidentment, és un aspecte que a dia d'avui no estem valorant, perquè nosaltres continuem repetint, la temporada no la donem per acabada, estem destinant tots els nostres recursos humans i jurídics a defensar els nostres interessos per acabar la temporada, estem dient dia rere dia que volem acabar la temporada i entenem que si aconseguim el nostre objectiu els nostres socis i aficionats podran disfrutar del que se'ns està privant. També vull recordar que el que ha dit, el que ha suspès la competició no és el Lleida, és la Federació Espanyola. Clar. I per tant, una de les nostres demandes és demanar responsabilitat a qui està suspenent la competició de manera arbitrària i sense base legal, i per tant valorar què es farà amb els socis quan considerem que la temporada no està acabada no és moment, tot el contrari. Hem de destinar recursos i les nostres ambicions a que es faci justícia i que puguem acabar la feina que vam començar, que la portem molt ben encarrilada, amb l'objectiu que teníem des de l'inici, una vegada més, i crec que anem per bon camí. Sabem que la justícia no depèn únicament de nosaltres, i bueno, i ja esperem que es defensi la veritat i que es faci el que diu el reglament general de la Federació Espanyola.
Doncs Jordi...
I després un altre tema, sí. Si em permets, Ricard, no, perquè avui entrem en fase 2 a Lleida, això teòricament hauria d'implicar la reobertura d'instal·lacions. El camp d'esports continua tancat, perquè clar, recordem que Lleida té jugadors que no estan a l'ERTE, o sigui, té sí. treballadors que no estan en ERTE. Avui s'ha reobert el camp d'esports?
No, el camp d'esports encara no hem rebut la comunicació oficial per part de l'Ajuntament, que evidentment ens agradaria rebre, però també som conscients de que hi ha que realitzar uns treballs de desinfecció a les instal·lacions municipals. L'Ajuntament tindrà que dir la seva de quan, com i per poder-ho fer, perquè evidentment les instal·lacions, repeteixo, són municipals i, bueno, i cal tenir un pla de treball en aquest aspecte i molts altres amb les institucions que crec que el Covid ocupe i preocupe, però bueno, hem de continuar pensant i no ens podem justificar tot amb el Covid, perquè potser al final la pandèmia existeix, això no hi ha dubte, però hem de pensar en present, en futur, cal desinfectar les instal·lacions municipals i cal pensar en els projectes dels clubs i com els executarem d'aquí en endavant amb el nou escenari.
Clar, l'escenari, els nous protocols i tot plegat. Jordi Esteve, director esportiu de Lleida Esportiu, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. No et pregunto pel pressupost de la temporada vinent, perquè prou complicat serà, però un altre dia en parlarem de tot plegat i a veure si surten ja aquestes decisions i sabem com acaba o com no acaba tot plegat. Jordi Esteve, sí.
Jo crec que dilluns em reservo de 2:15 de 2 a 2.
Ah, mira, veus?
Passa revista, tindrem temps per parlar.
Ja saps que això t'ho comprem. Una abraçada, Jordi, gràcies per estar amb nosaltres.
Igualment, una abraçada per a tots.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ens queden 3 minuts només, Albert, i hi ha un altre tema calent d'un altre esport, d'una altra pilota de bàsquet, el Força Lleida i el seu president. Està calent el tema,
Sí, calentíssim. Tot fa indicar que aquesta setmana doncs, Félix González deixarà de ser el president del Força Lleida. Hi ha des d'alineances amb la directiva, no d'ara, sinó de fa temps, i la gota que ve del baix és bueno, una reunió en la qual proposa doncs, una quota de liquidació de 65 euros per tots els jugadors de la base. Se li fa veure que això no pot ser i finalment es baixa a 25, que es fa aquesta proposta, però bueno, a veure, que al final estem parlant de 25 euros per 160-170 jugadors, és una quantitat irrisòria,
sí, és que...
però és la gota que ve del vas, no? Aleshores, a partir d'aquí, doncs, diferents membres de la junta directiva ja li han dit a Felip González doncs, que faci un pas al costat i pendents estem d'això, si fa el pas al costat ell per iniciativa pròpia en forma de dimissió, o en forma de dir bueno, continuo, però d'una altra manera, o si no es convocarà una assemblea extraordinària per decidir-ho, però en principi les hores de Félix González com a president de la Força Lleida podrien estar comptades si més o menys els aconteixements se van succeint com, bueno, com s'està plantejant des de la mateixa junta directiva.
Molt bé, doncs escolta, Albert Escuer, com sempre, també un plaer que ens haguis acompanyat ja durant la setmana, i la setmana vinent ja tindrem temps per parlar i, bueno, i veure si realment la justícia va movent el tema de Lleida Esportiu o no, perquè clar, això està bueno, a l'aire del tot. I
podem anar fent el diari d'un secretari tècnic durant això una pandèmia, també. No? Això volia dir que ja es guarda el dilluns, es guarda el dilluns, doncs fantàstic.
Que sortiran històries magnífiques d'aquí allà.
Segur que sí.
Jo sabem que sí, perquè déu-n'hi-do com està tot plegat. Bueno, escolta, els de la primera tornen, jo ho sento, això dels partits així, sense futbol, sense públic. Avui Quique Setién deia que com a mínim necessitaven una setmana més. Crec que Zidane també va dir que ha anat tot una mica massa ràpid. Al final, don dinero és el que mane, eh?
Bueno, i després hi ha un altre escenari, això podem parlar una altra setmana, segons, que és el tema d'àrbitres.
També.
El tute que portaran aquesta gent, eh?
Sí, perquè clar, és que, clar, recordem que al VAR també hi ha àrbitres, i per tant cada partit hi ha el VAR, més els quatre, és que clar... Déu-n'hi-do.
Vull parlar amb el Javier Estrany de, pues, no sé com ho farem, evidentment ho farem, perquè no és el que toca, però bueno, a veure com ho plantegen, perquè realment és complicat.
Mira, a mi m'agrada molt el futbol.
La logística de tants àrbitres i bars és molt complicada.
A mi m'agrada molt el futbol, però en excés també cansa. Albert Escuer, cap d'Esports del diari La Mañana, com sempre, un plaer. Gràcies, cuida't.
A tu, una abraçada.
Doncs apa, que arribem a les 2 de la tarda. Ja saps que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat aquests minuts de ràdio. Demà hi tornem a les 12:20 puntuals, com sempre. Mantente informat aquí a la sintonia de la cadena COPE i recorda totes les normes de seguretat. Fins llavors, salut. Adeu.